Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Bona nit, des dels estudis de Ràdio Godella, emetent per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i amb una il·lusió enorme de començar el programa d'avui, que porta un número molt bonic al capdavant, com és el número 25. Ja 25 programes d'esta sisena temporada i esperem que disfruteu i aprengueu també molt, a parts iguals, d'esta horeta de cinema que ens ve per davant, que sonen més fort els Dropkick Murphys i que comença Sinestèsia. Hola Lluís, com estàs?
Molt bé, Pablo, què tal, com va?
Molt bé, 25 programes
25.
Ja.
25, costa de creure,
Sempre que arribem a la temporada, al número 25, diem, costa de creure.
No, i al 3, perquè que algú ens deixe estar així una hora, diguem, tonteries, fent aparentant, no?, que sabem de cinema, ja és
un mèrit,
prou no? Mèrit que sent uns farsants hem arribat tan lluny.
Ja tan farsant. Que arriba més lluny encara. Ja,
sí, podríem viure millor.
Avui anem a parlar de moltes coses. Tenim dos entrevistes, si tot és bé. Tenim pel·lícules desconegudes. Tenim un especial que espero que sigui molt interessant. I si ens dona temps, musiqueta per a acomiadar el programa. Així que un programa variat i molt interessant. I hem de començar amb actualitat, com sempre ho fem, Lluís. I hem... Esta setmana, encara que ha passat un poquet així, desapercebuda,
sí,
la fiesta del cine.
Sí, però veurem que les dades tampoc mentixen, o sigui, que anem a repassar el que dona de si esta setmana, que han passat moltes cosetes.
La fiesta del cine, ja tenim les dades oficials que da el Ministeri d'Educació, i ha pujat un 1% de l'última, que va ser en octubre de 2017, però es queda baix de l'última que se va fer diguem a esta època, no? de maig d'altres anys. Sí que és veritat que va superar la de maig de 2017, que va ser de les més fluixetes, però no d'altres anys com a 2017 o a 2015. Este any, que ja és la 14a edició, se diu pronte, 1.648.000 d'entrades.
Sona bé, és un número prou gran
i
ja està bé que en 3 dies a raó de més de mig milió de persones al dia vagin al cinema. Jo crec que això és a celebrar, que tot i així, igual te poses a dividir-ho per sales i tampoc és tan espectacular com pareix.
També tenim la xifra de les sales, 345 cinemes
i quasi 3.000.
3.000 pantalles sales. Que han entrat dins d'esta festa del cinema, que ja sabeu que és veure pel·lícules a 2,90 i que, com nosaltres sempre diem, durant tot l'any trobeu llocs on es pot veure també cinema a 2,90 sense tindre que esperar-se a esta festa de cine. Quines pel·lícules són les més vistes? Oh, sorpresa.
Doncs, evidentment, Vengadores Infinity War, que és una de les pel·lícules més taquilleres ja de la història, ja està en el top 10 de la història, és
i
molt
porta
fort.
Porta dues setmanes.
Porta res i encara li queda molt de recorregut, encara no s'ha estrenat a Xina, o sigui que va rebentar tots els números. Jo crec que se situarà segurament la segona o la tercera de la història, no sé si arribarà a superar Avatar, però es quedarà per ahí. O sigui que Vengadores Infinity War ha entrat en molta força en este top 10, després va a Campeones, que crec que també és una bona notícia que una pel·lícula amb este caire, la de Javier Fesser que van comentar, que tu vas criticar amb els seus pros i contres, jo m'alegre que estiga ahí. La tercera, Un lugar tranquilo, està resistint, esta pel·li també que hem criticat, eixa pel·lícula de por amb una premissa molt xula, molt ben dirigida per John Krasinski, o sigui que res.
Campeones està aguantant,
Sí.
Ja porta prou setmanes als cinemes i ha fet bé en esperar-se en esta setmana festiva, que diem, de cinema, perquè, mireu, està en el segon lloc i això és una molt bona senyal. Estarem atents a les pròximes setmanes, que és el que s'estrena, i a veure que n'hi ha més per ahir de cinema espanyol interessant. Lluís, dades concretes, i ja anant-se un poquet de la festa del cine, el 9 de juny hi ha eleccions a l'Acadèmia de Cinema i tot apunta a que serà Mariano Barroso el nou president.
T'ho ha dit a tu?
I no és que m'ho hagi dit a mi, és que tampoc tenim contactes en l'Acadèmia ni res d'això. És que l'únic candidat que s'ha presentat.
I bueno, és com... imagina't que perd.
I
que
qui guanya?
Que ridícul.
Queda,
queda desierto.
Buit, no?
Home,
seria patètic.
El càrrec.
O al millor te presentes tu i li guanyes.
No sé si sóc acadèmic, vull pensar que sí, només sí, pel sí. simple fet de fer sinestèsia,
sí, sí, sí,
jo
sí.
crec que ja som acadèmics.
Està en el circuit.
Inclús de Hollywood. O sigui que, bé, molta sort a Mariano Barroso, esperem també que tinga una bona presidència i que seguisca impulsant el cinema espanyol. També vull dir una altra notícia que s'ha conegut avui mateix, que m'ha deixat flipper, els companys de Les Hores Perdides, que és una bona pàgina de referència, han anunciat, bueno, s'han fet eco de l'anunci de la renovació per 70 capítols
70.
De Rick i Morty, que equivaldria, ells en la notícia posen que són 10 temporades, jo crec que serien 7
6,
o 6, 6 o 7, 6, depèn 6. De si són 10 o 12, i que no hi ha complaços, que és un treball a llarg plaç i de més. No sé si se referís tant a Rick i Morty, perquè mai se posa a veure si una sèrie va aguantar 7 o 8 temporades. Està tenint molt d'èxit. De fet, és de les sèries, si no la que més, de les que més tiro té entre joves entre 18 i 35 anys, superant inclús a The Big Bang Theory als Estats Units, i això pot ser que hagi sigut, diguem, el detonant que hagi fet pensar als productors que és una sèrie que aguantarà prou bé el pas del temps. Jo sí que diria que les pròximes dos o tres temporades va triomfar, estic segur, però 6 o 7 és difícil. Però
convertir-la un poquet en el Simpson, no?
És cert que les sèries d'animació solen tindre una durada més llarga, no només el Simpson, també, per exemple, Padre Família porta moltíssimes temporades, o Archer, que també la teniu a Netflix, crec que són casos de sèries exitoses. Jo me n'alegre molt perquè crec que és una sèrie que és necessària i que ha vingut per aportar moltes coses diferents a l'animació xina més mainstream. O sigui que jo ho he llegit i he flipat, però si és de veres, jo m'alegro un muntó.
I per últim, esmentar que estem immersos des del passat 4 de maig al Festival València Negra, celebrat cada any a la província de València, no només a la ciutat, no? A la capital, estarà fins este diumenge, i hi ha moltes activitats, tallers, masterclass, xerrades, la veritat és que molt interessant, i a més no només vinculat al cinema, també a altres arts, està a la Font de la Figuera, a Burjassot, a Aldaia, a Benetússer, sinó que implicant també els pobles per a col·laborar en este festival. I Lluís, Docs València ja ha acabat.
Sí.
I ja tenim guanyadora, no?
Sí, va ser Don Quijote, o Don Quijote. Uh-huh. Que va guanyar el premi a millor documental, The Cat.
Millor documental
valencià.
The Cat, molt interessant, sobre l'ablació, amb... Uh-huh. testimonis del PSC Alexandre i un poc donant la seva visió d'esta infàmia, no? que és l'ablació. I a la secció de curts, millor curt espanyol per a Buenos Días España, que no sé si és que el nom d'Espanya ja li donaven el premi o era una de les condicions. I als valencians, Buenos Días València, no, és broma. Als valencians tenim el gran David Segarra i el seu curtmetratge Savis de l'Horta.
Doncs sí, molt interessant, com sempre, David, una persona molt conscienciada i que sempre ha sabut retratar molt bé l'horta i el que representa la terra per a una societat, en este cas la valenciana.
Estem intentant contactar amb ell en estos moments, pareix que no està disponible, així que anem a intentar contactar durant el programa. Amb ell, per què volíem parlar, no? Amb David Segarra, i que ens contarà què va suposar Savis de l'Horta, tant per a la seva carrera professional com per a aquesta horta que tant defend ell. Així que anem a intentar durant tot el programa a veure si pot ser, i si no, doncs ho deixarem per a la setmana que ve, que David Segarra sempre és molt, molt interessant. Lluís, anem a immersionar-nos, com es diu això?
No ho sé, però a vegades no crec que sigui així.
A vegades me busco un vers.
A entrar impossible. I ja està, Pablo, no te compliques.
Sí, ara hem entrat al programa com a tal, i Lluís, jo vull que avui parles molt i que ens dugues tu la teua xolla desconeguda per a començar el programa. Te pareix bé?
Sí, em pareix molt bé. He dut una xolla que crec que no és tan desconeguda. Uh-huh. És una pel·lícula
japonesa. Ja comencem mal amb això.
A veure, a Film Affinity tampoc és que tinga tantes vistes. Vull dir, jo ho he buscat, sempre miré que no l'haig vist molta gent. És una pel·lícula de l'any 1999. No m'atreviria a dir el seu nom original, que el tinc quasi davant.
Ah, no, sí, per favor.
Ojo, Kekyo Tonari no Yamada-kun.
Molt bé.
Estem parlant de... Bueno, no tenim el tràiler perquè seria en japonès, però anem a escoltar la banda sonora de Mis vecinos los Yamada.
Koi-o-shite-kare-ni-watashi-wa-tazuneta.
No pots negar que és la millor versió del Que serà, serà, sí, que has escoltat mai, de Akiko Yano.
Akiko Yano, Akiko Yano, la clava. Sí. Akiko Yano.
Esta pel·lícula m'apetia parlar d'ella, encara que ja quan va succeir la tràgica notícia de la mort d'Isao Takahata, el seu director i guionista, que ens va deixar el mes passat, ja parlarem d'ella. És una pel·lícula, per a mi, per a reivindicar, perquè altres pel·lícules del director, diguem, han quedat per damunt, com Pompoco o La tumba de las luciérnagas, que és la seva gran obra mestra i la gran reconeguda. Mis vecinos los Llamada té menys vistes a Film Affinity, com he dit, però també una nota més baixa, té un 6,6, si ens guiem per això, que sabem que cadascú té el seu gust i que no passa res. Esta pel·lícula és de l'estudi Ghibli, però crec que trenca molt a nivell visual,
estètica, no?
En l'estètica que tenim tots a l'imaginari per Hayao Miyazaki, amb mi vecino Totoro, amb Ponyo en el acantilado, el viaje de Chihiro, el castillo ambulante i etc. Uh-huh. Esta pel·lícula és de l'altre cofundador de Ghibli, Isao Takahata, que va ser menys prolífic, té menys pel·lícules, va fer 4, però com ja han dit, crec que són les tres són un pilar bàsic de l'animació japonesa. Esta es basa en un manga de Hisashi Ishii.
Oye, ho estàs clavant,
I, sí, crec que ja no vaig a pronunciar res més. Bueno, sí, ara venen els noms dels protagonistes. Res, a mi m'agrada perquè és una pel·lícula molt senzilla. És un cant a la vida i a la família, per a mi no cau en la cursileria, que sempre seria com lo senzill. Simplement tracta de xicotetes històries i aventures dins de lo familiar, que sempre una cosa que passa en la família és com que es fa sempre més gran i si no estàs dins de la família te costa entendre la magnitud que ha tingut, però esta pel·lícula ho conta molt bé. És una família típica de classe mitjana de Tòquio. Són diversos membres. Takashi i Matsuko són els pares, però també està Shige, que és la sogra d'ell o la mare d'ella, Noboru, que és el fill, Nonoko, la filla, i Pochi, que és el gos, que sempre ha d'haver un gos en una història d'aquestes familiars. Crec que també la senzillesa del seu traç, que és una animació 2D que és clarament la del manga, no han posat moltes virgueries visuals. Moltes vegades el fons
és pla, totalment.
És pla, és un color tipo la intro de Shin-chan, vull dir, que estan ahí flotant els personatges i no passa res. Tu, veient la pel·lícula, te quedes tant en els personatges, en els diàlegs, en el guió, que crec que t'oblides un poquet d'aixes coses. No busques la perfecció, no busques el dibuix ultra detallat que pots trobar en algunes pel·lis de Hayao Miyazaki, no? com comentàvem abans.
Recorda molt l'estètica, bueno, o els personatges, millor dit, a Doraemon. A mi m'està recordant molt el món de Doraemon, no?
Sí, però esta família és prou menys carregant i més agradable.
Sí, cau millor, no?
Sí, lo de Nobita no té nom. Nobita com a persona, però la seva família també...
Sí, però la diferència de personatges, el tras, bé, la gesticulació dels personatges a l'hora de parlar, d'expressar-se, sobretot de cridar i plorar, sí que és aquesta estètica que, com deies molt bé, se nis d'aquests estudis Ghibli que no dona la sensació que això siga dels mateixos creadors que de les altres pel·lícules que has esmentat, sinó que també té l'estètica també d'una sèrie, no? Recorda molt a una sèrie, a alguna sèrie d'animació i no a una, a un llargmetratge únic, així que perquè dona molt de xoc que una família tinga les seves aventures i que en cada capítol de 20 minuts o 15 minuts passa alguna cosa, no? Com passa en Shin-chan o en altres sèries. Així que és molt, sí, pareix molt divertida.
Doncs sí, és per a passar una bona estona, és una pel·li molt amable, no podem esperar així ni violència, ni humor negre, ni res, però precisament en eixa senzillesa i en eixa voler clavar-te dins d'una família i empatitzar en ella, crec que està molt ben filada eixa aparent senzillesa i eixa, crec que és la major virtut de la pel·lícula. És una pel·lícula molt dolça i molt agradable que recomane, crec que la podreu trobar, ja que Takahata, ja vos dic, sense ser la seva pel·lícula més reconeguda, sí que és un director que està molt ben valorat, així que espere que la pugueu trobar i gaudir, tant com jo la vaig gaudir. Tu no l'havies vista, no?
No l'havia vist, no la coneixia. O sigui, que coneixia el director i sabia que tenia més i ja ho havíem parlat d'esta pel·lícula, però no coneixia el que havia fet més enllà de la tumba de les luciérnagas. Així que molt bona recomanació. I Lluís, anem a demanar als nostres oïdors. Ui, m'estic buscant unes parauletes. Als nostres oïdors i oïdores que ens comenten per les xarxes socials, si l'han...
Si l'han vista i si els pareix tan... És que jo també me vengo a arribar amb una facilitat.
Tu
ja saps que veig una pel·li i si és que emociona ja és la millor pel·lícula de la història.
Jo confio en tu. A més, el Akiko Yano és que ens ha posat un temazo per a començar que m'ha encantat. O sigui, sí, el que serà en japonès pot amb qualsevol cosa.
També molt boniqueta i molt agradable.
Molt bé, doncs Lluís, anem a parlar de càsting.
Molt bé. T'has presentat algun?
No m'he presentat a cap.
Mai en la vida?
És secret, no fos.
No fa falta que ho digues, no passa res. Si no vols, no ho digues.
Vinga, no vaig... Sí, alguna vegada hem provat a... Tenim a David? Ah, tenim a David, val. Pues abans de parlar de castellà anem a parlar amb David.
Ah, val, molt bé.
Ah, guai. Val, doncs si tenim a David, que s'està escoltant ara mateix, doncs anem a parlar amb David, que com dèiem al principi del programa està d'enhorabona per ser un dels guanyadors dels premis de Docs València amb el seu treball de Savis de l'Horta. Així que David Segarra, molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada des de l'Albufera.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i volíem parlar amb tu de Savis de l'Horta, que com ja hem dit abans s'ha dut el premi a millor curtmetratge valencià i allà
en la secció Fragments
del Festival Docs València. I bé, conta'ns com naix aquesta idea de contar aquesta història.
Bé, la idea, bé, jo crec que una mica d'eixe renaixement, no? Que estem veient o vivint després de tants anys i fins i tot dècades de foscor, no? De fet, ara parlava en una companya periodista sobre com era la situació ja de l'opinió pública, i no te dic dels poders econòmics o públics, fins i tot de l'opinió pública sobre l'Horta fa només 20 anys, quan vivirem en primera persona, no?, la destrucció de l'Horta de la Punta o la destrucció de l'Horta de Campanar o la de Benimaclet. La veritat és que en aquesta època l'ambient era molt fosc i jo crec que durant aquests últims 20 anys la resistència que ha hagut dels llauradors i de les llauradores de per l'Horta, de tota aquesta gent, ha generat una miqueta de canvi social en l'opinió pública, en la societat valenciana, i en els últims anys jo crec que vas pensar que feia falta aportar també a tot este discurs que s'estava generant nou, no?, de l'interès que n'hi ha sobre l'Horta valenciana, crec que feia falta parlar amb la gent major, crec que feia falta parlar en la llauradora, en el llaurador de 80, de 70, que ha viscut tot aquest procés, no?, que ha viscut molts processos històrics i que ha acumulat un coneixement i una saviesa que crec que és que era molt útil per a que reflexionem com a persones i que reflexionem com a societat, els valencians, i també la resta del món, eh? Crec que tenen un missatge, no?, sobre, sobre la vida molt interessant per a què pensem. Jo crec que aquesta era la raó principal, no?, aportar la visió dels savis i de les sàvies de l'Horta al debat, no?, al debat de, sobre el nostre model de societat.
Jo he de dir que, per a si queda algú que no conega al David Segarra, el podreu veure molt actiu a les xarxes, sempre està molt atent al que passa al món, una persona que ha viscut també a altres parts del món, a Llatinoamèrica, i fa unes fotos també molt xules de tot el que el rodeja, i crec que amb tots els treballs que has fet fins ara, et considero un poquet, eres un activista de la Terra, no?, i de com la Terra està vinculada a les societats i com es transformen mútuament unes amb les altres. No sé si la teua manera de traure la potència a les coses, la bellesa de les coses, no sé si va un poquet per ahí, no?, per a vincular este missatge.
Sí, precisament. Un dels criteris fonamentals que hem volgut aplicar a la pel·lícula, al documental, i bueno, ja la sé, diguem-ne, com a línia de treball, és justament mostrar, no?, o sea, ser un poc un espill d'eixa potència, d'eixa bellesa, d'eixa sabisa que té la gent de la Terra. I que la imatge, la música, el discurs, la narrativa que generem ha d'estar a l'altura, ha d'estar a l'altura d'esta força que té la gent i que tantes vegades hem sigut cecs i sords i no hem volgut ni escoltar ni mirar, però està ahí. Està ahí. Quan parles en la gent major i te pares i convius en ells, te dones compte que són autèntics filòsofs de la vida, d'una filosofia molt pràctica i, per tant, molt profunda, sense abstracta, però tenen uns grans coneixements. I jo crec que ells era la clau, no?, també, del que volíem aportar al debat, no? L'aportar que la vida se pot veure de moltes maneres. I això és justament el que fan esta gent major, estos savis de l'Horta, és reflexionar sobre què és la vida, què és la felicitat, què és la família, què és la terra, quin valor té les formes de vida. I jo crec que és un toc d'atenció que també ens estan donant esta gent que han estat tan silenciats, no?, la gent de la terra i la gent major. Ens estan parlant, no?, ens estan interpel·lant i ens estan dient, bueno, mireu, pregunteu-vos, conegueu-nos i pregunteu-vos què esteu fent amb el món.
Sempre s'ha dit que treballar amb xiquets i amb animals és de lo pitjor que es pot fer al cinema. Com ha sigut treballar amb gent major? Segur que converses i testimonis no t'han faltat.
Exactament. La veritat és que és un plaer. Tot el món ho sabem, perquè en el fons el que estem fent és tornar a ser, o sea, apropant-nos a la terra i apropant-nos a la natura i apropant-nos a esta gent major que viu amb la terra. En realitat estem apropant a nosaltres mateixos. Vull dir, nosaltres no som nord-americans, ni som de Nova York, ni som de París, ni de Madrid. Vull dir, qualsevol valencià, i en realitat el ser humà per definició, té aquest arrelament, no? Jo crec que la gent quan veu el documental, siguen majors o joves, el que senten és que aquest món l'han viscut d'alguna manera. Que aquest món, que molts diuen, no, és un món que s'ha perdut, un món del passat, però és un món que tots, d'alguna manera, hem nascut d'ell. I jo crec que aquesta part és important, perquè el que s'estan dient és que aquest món que aparentment s'està desfent, primer, no s'ha mort. Uno, no està mort, perquè mentre es quede algú viu, està viu. I segona, podem aprendre moltes coses d'aquest món per a qualsevol mena de societat que vulguem construir.
Molt bé, David. Doncs només saber què t'esperarà, no? Després d'haver guanyat el Docs València, de ja consolidar-te en el món del documental, estàs preparant ja alguna altra cosa?
Sí, el primer que hem fet és enviar-lo al món.
Que rode, no?
Sí, que rode. Està en 33 festivals internacionals, l'hem titulat al castellà, l'anglès i també a l'àrab, per a que el món conega al llaurador i a la llauradora valenciana.
Molt bé.
Que puga aprendre, que també puguen aprendre ells, dels nostres majors. Aquesta és la primera fase i després també estem contactant en televisions per a emetre-lo, sobretot de fora de València. Diverses televisions ja s'han interessat. I estem en aquesta part, diguem-ne, de difusió del projecte. i també una part fonamental, que és el retorn. És a dir, mm-hmm. això, els verdaders protagonistes, els verdaders propietaris i els verdaders autors són els llauradors. Ara hem de fer les projeccions al Boralla, Castellar,
clar.
Allà on està pues, Marcelí, on està Amparo, on està Vicent, on està en Joan, amb els seus protagonistes. I continuar. Jo crec que el camí de, a nivell cinematogràfic i a nivell documental de les històries de la Terra, del país dels valencians i de les valencianes, jo crec que no s'acaben. Vull dir, tenim un país i tenim una terra mil·lenària que té arrels, bueno, que van des dels ibers als romans, als àrabs, que són molt, molt grans a nivell territorial, a nivell cultural, té una riquesa extraordinària i una reflexió, i potser si voleu en això ja acabi, jo crec que n'hi ha una reflexió interessant, sobretot quan has viatjat i has viscut fora, i és que la cultura valenciana avui en dia es pot ser la cultura més desconeguda del planeta Terra. I això, que potser és una mica trist, és també una oportunitat. És una oportunitat perquè quan ensenyes a nivell internacional la muixeranga, quan ensenyes a nivell internacional el cant de batre, la vela llatina, l'horta de València, la gent queda meravellada. No sabien que existia, no saben ni en quin país és això, no saben si això és Yemen o és el Magreb, o és Itàlia, o és Grècia, o és Turquia. Vull dir, tenim una oportunitat ara, els valencians, de mostrar-li al món la nostra saviesa, la nostra bellesa i la nostra fortalesa. I que això també ens servisca a nosaltres per a créixer. I per a renaixer també una miqueta, i també per a renaixer com a audiovisual. Jo crec que també, igual que l'horta, s'ha dit molt, no?, que el cinema i l'audiovisual valencià estava acabat, i justament és al revés, ara és que comença.
De fet, en el Docs València s'ha pogut ben veure que hi havia moltíssims treballs, no només que parlen de València, sinó fets també a València, per valencians i valencianes, i que també s'està demostrant que l'audiovisual ara està més viu que mai. Així que molt emocionant les teves paraules per a terminar esta entrevista. David, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, i des d'ací desitjar-te...
Enhorabona,
per suposat. Uh-huh. I desitjar-te la major de les sorts per a tots aquests festivals on està i on estàs donant un poc la imatge i la veu de València i dels valencians i valencianes. Així que agrair-te també moltíssim el teu treball.
Bueno, pues moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada, i gràcies per donar veu també al cinema i al món del documental. Una
moltíssimes
abraçada.
Gràcies, David.
Gràcies, David. Adéu.
Doncs, molt interessant, Lluís.
Sí. També la part de les projeccions en la pròpia Horta, en la
Clar,
Punta, en el Boralla,
que
moltes vegades molts documentalistes s'obliden de qui els ha fet arribar fins ahir, no? I qui són els protagonistes. O sigui, que molt bonica iniciativa.
Bé, doncs Lluís, ara ja s'ha oblidat lo del càsting, que si Pablo ha participat en un càsting, així que ja passem directament a la secció.
Va guanyar el càsting del xiquet del Sexto Sentido.
Eixes.
Però no va poder anar i...
O va rebutjar perquè és que les condicions laborals eren molt dolentes.
Sí?
O sea, te feien treballar hores per la nit i te les pagaven igual que si fora pel dia.
I no te deixaven fer de fotos en Bruce Willis?
No, això estava totalment...
Fatal.
No. Jo vas fer bé en rebutjar això. Però, Lluís, hi ha altres que sí que han acceptat molt i que anem a moltes coses diverses, i d'això anem a parlar avui. Del món del càsting, del món del director de càsting, que és una imatge que pot passar molt desapercebuda, no hi ha noms grans i potents com sí en altres àrees. I, de fet, és una, si t'adona compte, és una categoria, és una àrea que no es premia. No n'hi ha... als Òscar o als Goya
estan els actors, però no qui els ha elegit.
Qui els ha elegit?
Que és de veres que moltes vegades s'elegeix ja des del guió. Ja se fa un guió pensant en tal actor o actriu. Els productors moltes vegades imposen qui ha de ser els actors i actrius, sobretot els protagonistes. Diuen, la pròxima pel·li de moda vull que la protagonitza Jennifer Lawrence i tal. I dona igual, la història pot anar del que siga. Però, evidentment, com tot, sempre hi ha professionals i experts que saben fer la seva feina i que pensen molt en per què se fan les coses. Mm-hmm. I no és només el perfil físic, sinó també és l'actuació i la capacitat de mimetitzar-se amb el personatge.
Clar, i que el guió estigui pensat per a un personatge que qualle en les qualitats actorals, no? d'uns actors i d'unes actrius, depenent, no? de qui siga. Als inicis del cinema, els actors i actrius eren contractats per la productora, com deies, Lluís, per la seva imatge, però no pel seu nom. Eren poquet cares boniques que quedaven bé a la pantalla.
No hi havia estrelles de no. Hollywood.
Al principi no.
Estem parlant només dels inicis primigenis del cine. Va ser poc després.
Clar, eren cossos atractius, cares boniques per a fer de protagonista i cares lletges per a representar a malèvols personatges, no? Però aparegué el famós Star System, i que encara perdura, com deies, que se llegissin les pel·lícules tant el director o la productora per noms coneguts que amb l'únic objectiu d'aconseguir una gran taquilla, no? Famosos que només per la seva presència sabies que anaves a recaudar, doncs, molts diners.
Així és quan comença, diguem, a ser els actors i actrius el principal valedor o reclam de la pel·lícula per a fer-la guanyar diners. Abans d'això era la pròpia història, que sabem que també seguís tenint un gran pes, evidentment. Però ara sabem que el que més ven és que en el cartell estiga este i no l'altre.
Aleshores, quan naix, no?, el món de les agències de representació i els directors de càsting? Doncs n'hi ha dos noms, no? Una de les primeres persones que s'encarregaren de llegir els millors actors i actrius per a papers determinats va ser la nord-americana Marion Dougherty, que va treballar des dels 60, per ahí, fins a 1992, i ha fet pel·lícules com Batman Returns, Gris, La jaqueta metàl·lica o Cowboy de Medianoche, entre moltíssimes altres. I el seu nom no apareixia als crèdits, ja que no estava ben vist que apareguera un altre concepte de director que no fora el director principal. No agradava a la gent veure director de algo quan se podia confondre amb el director de la pel·lícula, no? Fins que ja va ser tal la repercussió d'esta dona als Estats Units que finalment ho van aconseguir.
Ella es va instal·lar a Nova York, però al mateix temps un altre ho va fer a Hollywood, que va ser Lynn Stallmaster, un dels directors de càsting més reconeguts de la història del cinema, encarregat del repartiment de centenars de pel·lícules, algunes d'elles històriques com New York, New York, Superman o Danzat, Danzat, Malditos. Li agradaven les pel·lícules on se repetien les paraules, encara que en el títol original no és així.
Una època on tot el món aprenia dels nous oficis, no?, i que ara mateix és una de les vessants més habituals a qualsevol disciplina artística, sobretot pel paper de la representació d'actors i actrius, però que en aquell moment era tot explorar un món, no? Que com confiaves en una persona per a que et moguera pels estudis de Hollywood si ningú mai ho havia fet, no? O quines característiques ha de tindre un bon director de càsting si no tens cap manual o cap ensenyament previ, no? Així que tot ahí va ser gràcies a aquestes persones que van donar tota la seva...
Van començar a professionalitzar un sector que abans no existia.
Estem parlant de ja passats el mig any, del segle XX. Però crec que hi ha persones ara mateix que ja han traspassat aquesta línia i que ara mateix són figures molt, molt importants, tant fora com dins del cinema.
Estos son los Globos de Oro, un premio muy importante que lo da la crítica extranjera. Hay una chiquita que escribe en El País que ya vota. Cinematografía. Por fin, Casting. De casting. Editing. De editar, claro. Mixing. Cosas así un poquito técnicas, ¿no? Y la veis que es una mujer como un ángel, que son unos rayos, ¿no? Que sostiene un globo, el globo, y luego de oro. Pues ya ves cómo brilla. Globo de Oro.
Si heu vist Paquita Salas, comprendreu este món intern de la indústria cinematogràfica, que crec que es representa de la vessant còmica, però
també... Ella és agent d'actors i actrius i ha d'aconseguir que els directors de càsting moltes vegades es fixen en les seues representants, encara que... No sé si està en el mundillo on més controla ella.
O és un poquet un teatre tot, no? També recomanem molt el documental Casting By, que és realment interessant. El teniu de manera gratuïta a la pàgina web de RTVE, de La Noche Temàtica, el programa este de documentals, i es pot veure Casting By, bé, és un documental d'aquesta part desconeguda que són els directors de càsting. On ha evolucionat el càsting? I sempre ve que predomina una cara bonica o una bona interpretació. Doncs són preguntes que segurament no tinguen una resposta única, ni blanc ni negre, i que n'hi ha matisos i diferències depenent del cas, però el que sí que sabem és que n'hi ha ocasions que el càsting, anem a dir-ho suaument, no funciona, no? Anem a esmentar breument les pel·lícules que creguem que el director o directora de càsting no va donar en el clau i va fer que el llargmetratge fora prou dolent. Lluís, crec que estarem d'acord en esta xicoteta llista que és Vox Populi perquè es pot veure a blogs i a foros de cinema que es solen repetir estos noms, i a veure si també esteu vosaltres d'acord.
Eres culpable. Mírame a los ojos.
És un poc injust que sempre se li posa a ell en primera línia.
Mira,
perquè...
de fet, la setmana que ve anem a fer un especial d'ell. Només per homenatge.
Per posar-lo en valor.
Per homenatge, sí.
Per a esta pel·lícula potser no pegava res, i per a moltes altres que ha fet tampoc. Estem parlant del gran Nicolas Cage, que a mi és impossible que em caiga mal.
No, és impossible.
Però perquè ha fet pel·lis que m'estime molt, pot ser, com La Roca o Con Air.
O Family Man.
Convictos en el aire. O sigui, dime un subtítol millor d'una pel·lícula. Crec que Nicolas Cage és un tio en el que és molt fàcil agafar-li carinyo. També, esta pel·lícula no és molt bona. Vull dir, és molt difícil saber quan una mala elecció de càsting arruïna una pel·lícula que ja arruïna. Vull dir, la cosa seria que El Padrino l'haverà protagonitzat Chiquito de la Calzada o alguna cosa. Ahí veuríem un contrast que crec que seria més interessant.
El motorista fantasma, que no hem dit el títol de la pel·lícula, és una de les pel·lícules en les que un poquet eixa cara de a vegades passiva que té Nicolas Cage no queda com malote de pel·lícula de superherois i de còmic, no? Altres que es parla molt, com dèiem, al fòrum, sí que podrem estar d'acord, és per exemple Colin Farrell, Alejandro Magno.
També és que és un actor que no és molt bo, però fent d'Alejandro Magno, doncs, fatal.
I Keanu Reeves, què dius d'ell?
Keanu Reeves també em cau molt bé. Sí, soc Keanu Reevista. Encara que sap mal que la gent li faci fotos quan va pel carrer.
No, quan va en metro.
Sí, no, i a totes hores. Sí, que sí. Està el tio Bassoles a menjar-se un sàndwich a fumar i li fan 10.000 fotos i no sé, em sap mal per el xicón. Però a Dràcula, de Bram Stoker, pel·li de Coppola, diguem que no estava molt sembrat en aquest moment, quedava un paper un poquet desjavassat, la veritat.
Però quedava... és una bona pel·lícula, no? Dràcula. Així que estaríem en
un una pel·lícula un poquet irregular, també. A mi sí, hi ha però... coses que m'agraden molt i coses que no m'agraden tant.
Però sí que crec que és un cas dels que la pel·lícula podria haver funcionat millor amb un altre paper.
Sí,
un paper més carismàtic, un paper més potent, no?
Crec sí, que Keanu Reeves no és molt expressiu. No és el millor actor tampoc de la humanitat. En Matrix ho va petar perquè era una simbiosi on quedava, molt bé, però bé, no és un actor que tinga un registre enorme. També és curiós el cas de Kevin Costner en Robin Hood.
Sí, que si escolteu la pel·lícula en versió original, escoltareu l'actor forçant un accent britànic que no li queda res bé. I és que, ja sabeu, Robin Hood era britànic i
Kevin Costner no.
Podríem haver buscat un actor britànic.
Això passa molt. I a mi em ve al cap també un cas més proper, que és el de Viggo Mortensen fent el capitán a la triste. Perquè ell sap castellà, però és d'argentí, i se li notava que havia de tapar un poquet aquest accent que tenia superargentí i li queda una veu raríssima, que dius, este home, no... El que passa és que Viggo Mortensen sí que és un gran actor i dona igual també, jo li perdone tot el que faça.
Després també podríem contar alguna curiositat sobre els càstings de cinema, més estrambòtics o curiosos. Tinc així una llista divertida de casos. Per exemple, per a la pel·lícula del diari de Noah, de Notebook, el director va elegir a Ryan Gosling per al paper protagonista, el va elegir ell directament, perquè no volia a un actor guapo. I aleshores va elegir a Ryan Gosling, que és un poquet...
Sí, que podria haver agarrat...
Sí, hi ha molts actors.
A Antonio Resines, però no.
Va decir Ryan Gosling, que és un poquet contradictori, però bé.
I no però bé, és de veres que en aquesta pel·lícula no es veu com la bellesa més gran...
Vale, pero me sé de actores en esa edad home, que sí, pueden ser más guapos.
Evidentemente.
Creo que suena más excusa que una altra cosa. También lo de Marlon Brando es curioso.
Sí, va a hacer el casting, pero a hacer de Don Vito Corleone al Padrino, pero va a exigir la productora.
O va a exigir la productora que fuera el casting.
Que había de pasar del casting, pero podría haber exigit también que la agarraren. Coppola, el director, tenía claríssim que havia de ser seu el paper, però li donava vergonya demanar que fera el càsting, perquè és com li estàs demanant a un dels actors sabent damunt el caràcter que tenia Marlon Brando, tenia por de que es cabrejara i diguera que no, aixina que el va enganyar i li va dir que simplement que era una prova de maquillatge, però que el paper era seu.
Ha dicho venganza. ¿La venganza podrá devolverle a su hijo? Devolverme a mí el mío. Renuncio a vengar la muerte de mi hijo. Porque tengo mis razones. Mi otro hijo tuvo que poner tierra de por medio. Por lo que pasó con su...
Sí, elecció a dit d'actors i actrius per a papers que han fet història i que els mateixos artistes rebutjaren per no estar convençut del seu paper, doncs n'hi ha a muntons. De fet, ara ho llegim i pensem menys mal que varen dir que no perquè el segon plat va funcionar de meravella. Són molts casos, per exemple, este. Estem parlant de Gwyneth Paltrow, que ja sabeu que va protagonitzar Shakespeare in Love, un paper que va rebutjar Kate Winslet, que curiosament era la primera opció per a fer la pel·lícula de Shakespeare in Love, i va dir que no perquè no li agradava la història, i això es va anar Gwyneth Paltrow. Però és que anys enrere Gwyneth Paltrow era elegida per a fer Titanic i ho va rebutjar per empalagosa la història i van elegir a Kate Winslet. Aleshores li va tornar el favor Kate Winslet després rebutjant el paper de Shakespeare in Love. I curiosament, Kate Winslet va guanyar l'Oscar a millor interpretació per Titanic, així que Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love també el va guanyar.
O sigui que no poden no portar-se mal perquè al final va quedar
tot
en família. Altres casos, per exemple, són el de Tom Cruise fent de Eduardo Manos Tijeras, que va demanar ell canviar el guió perquè al final Eduardo tinguera mans normals. Se veu que té un complex amb les seues mans o no sé què li passa, i va dir que si no, no ho feia.
I va dir, pues no ho fas.
I van dir, pues hasta luego.
Parlant abans de Matrix, Lluís, abans de Keanu Reeves hi havia dues opcions: Will Smith i Nicolas Cage. O sigui, sí. Curiós.
Sí, quin dueto, sí. No tenen res a veure l'un amb l'altre.
I més curiós és saber per què van dir que no. Will Smith va dir que no perquè la gent anava a recordar el seu paper de Men in Black, vegent-lo vestit de negre i de blanc, i no li apetia tindre aquesta relació. Però el cas de Nicolas Cage m'encanta, sí. Perquè ell diu que mai veu les seues pel·lícules quan les fa, i que preferia disfrutar de la pel·li des de casa.
Perquè li va agradar el guió i va dir...
Preferís esta pel·lícula o la de casa.
Molt bé. Veus, és que no té por que haurem mal.
No.
Per últim, no sé si sabeu que Francis Ford Coppola va elegir a Jack Nicholson per a fer de Michael Corleone, però va ser el mateix actor qui li va recomanar al director que buscara un actor amb ascendència italiana. O sigui, el Jack ahí posant-se en el paper. Perquè a ell li anava a costar molt fer aquest accent tan característic. I jo crec que Coppola i Al Pacino crec que li ho agrairan tota la vida, i nosaltres també, tot i que, no sé, seria curiós.
Seria molt curiós.
Crec que Jack Nicholson pot ser haver aportat també prou a aquest personatge.
Que Kevin Costner també podria haver dit, com va fer Robin Hood, oye, mira,
búscate algú british que... Sí.
Bé, Lluís, només per acabar una dada que m'agrada molt... Càsting d'extres. N'hi ha gent que es dedica a buscar els extres que siguen també correctament un poc, que entren dins de la història. I esmentar la curiositat de Ben-Hur, on es va fer càsting per elegir 50.000 persones.
Però no van ser... No eren importants, no tenien diàleg.
No va ser, vingau, 50.000, els primers 50.000 o no. Es va fer càsting per elegir aquests 50.000. I, de fet, van ser elegits i separats, perquè Wyler va dir que volia que els britànics feren de romans i els estatunidencs
Feren de Chueus. Espera que a la película también haguera...
Tú ves la película y es veu claríssim,
claríssim, això. Dades curioses que dona tanta història de cinema. Lluís, anem a musiqueta?
Anem, que sempre està bé per a la part
per
final
acabar, no?
Escoltar cosetes, que esta setmana la secció que has preparat m'encanta, té molt bona pinta.
Tu és que tens pinta de bateria.
Sí, sí.
Jo sempre t'ho he dit.
Lo que pasa es que em falta tindre la bateria.
I si tingués bateria...
El ritme, i, ritme. I les baquetes, ja...
Series el millor bateria de la història. Anem a fer protagonista, un dels instruments que normalment es troba ahí a l'última fila, a les formacions musicals, allà un raconet assegut, però avui va ser el protagonista. Així és, avui el protagonista és la bateria, la percussió, el tambor, com vulgueu nomenar-lo. N'hi ha moltes bandes sonores on algun dels temes que apareixen són exclusivament de percussió. I a Bergman, que és el que estem escoltant, apareix de manera extra diegètica, però també diegètica. Te'n recordes,
sí,
Lluís?
Sí, sí, me'n
recordo. Escena del passadís on de repente s'està escoltant aquesta música i
apareix el bateria que l'està fent. Uh-huh.
I una altra molt coneguda.
Sí, a mi esta m'agrada més. És que Bergman de Iñárritu...
Ja ho sé, però la tenia que posar.
Crispa un poquet els nervis. Esta pel·lícula també és essencialment la bateria la protagonista i crec que no podem estar parlant d'altra pel·lícula que de...
El mític tema de Caravan, ha sigut interpretat infinites de vegades, doncs el protagonista quasi indiscutible de la pel·lícula de Damien Chazelle.
Doncs sí, crec que és un temazo i que la pel·lícula, tot i que anar d'altres coses, la bateria evidentment és imprescindible i crec que com està contada la música en esta pel·lícula és impressionant. Anem a escoltar un poquet més.
N'hi ha més exemples on la percussió és l'única present de la banda sonora. Ocorre a Bergman, a aquest tros que m'escoltam, però també parlem del mestre Hans Zimmer i el treball que va fer per a una pel·lícula no tan bona com la seva banda sonora, com és El hombre de acero.
La nova pel·lícula del clàssic de Superman, dirigida per Zack Snyder, conté este track tan espectacular perquè és un grup de percussió enorme que realitza esta marxa que va creixent poc a poc. La tenim ara de fons i anirà creixent, però no la podem escoltar tota, que ens queda ja poquet temps.
Està el making of a YouTube, us ho recomano, de com van gravar este track, que mola molt com fan les 12 bateries alrededor, fent un poquet d'aixe crescendo. Com vegem, la bateria pot jugar a vessant jazzística, com a Whiplash o Bergman, també aixe caràcter èpic, com El hombre de acero, o també una d'aixes pel·lícules que és millor la banda sonora que la pel·lícula, com Alejandro Magno, que parlàvem
sí,
abans de Colin Farrell.
D'Oliver Stone, la veritat és que sí, clarament.
La música de Vangelis.
Sí, que això sempre està bé.
I fa poc parlàvem d'una altra pel·lícula, comença també amb percussió, i en esta ocasió no és ni jazz ni guerra, sinó una música tradicional. Parlem de Chapo i de I Love Dogs. Aquest instrument de percussió tan característic com és el taiko.
Un bombo gegant que sona superbé i que a la pel·lícula també està clavat simplement per a crear un moment musical xulo, perquè no aporta res A nivell narratiu.
Sí, a nivell de localització, no? De dir, esta és la nostra música, es estem ficant al Japó, com també passa en la pel·lícula de Jumanji, no? Que posa música africana per a representar aquesta selva, no? Aquest món de selva. Per últim, Lluís, pel·lícules on el protagonista realment és aquest músic bateria o la bateria en si, o el grup on el bateria és important. Tenim The Gene Krupa Story.
Que sobre Gene Krupa, que se considera per molts com un dels millors bateristes de la història.
El fals documental This is Spinal Tap, que per suposat hi ha una part de bateria molt, molt important. I tenim també Wayne's World.
La 1 i la 2.
Uh-huh. Que va d'aquesta parella de bateria i un músic i un guitarrista un poquet bojos. O, com no, Lluís?
The Wonders, amb Tom Hanks de director, sobre una banda que es queda sense bateria i arriba el personatge de Tom Everett Scott i els fa triomfar. Uh-huh. Acabem amb esta, que jo crec que és un temazo d'una pel·lícula que també molt millor que la pel·lícula, una cançó que s'ha fet superfamosa.
That Thing You Do.
Fins així, amb la bateria, però amb temassos.
Temassos, m'encanta esta secció de buscar. Anem a fer instrumentets.
I mira el que ve ara.
Mare meva.
Mira el que ve ara.
Jo no sabia, jo creia que esta temporada no anava a sonar.
Sí, esta temporada sona per decret reial, quasi. Vull dir, no pot però no
a veure,
sonar.
A veure. Qui ha recomanat esta cançó?
A veure, hem fet trampes. No, però aquí anem a negar-ho. La cançó I Follow Rivers, este temazo que sona 70 vegades de mitja en sinestèsia en les temporades, el tema de Lick Lee, que sona a la peli La vida d'Adele, sobretot de Skimmers, la va popularitzar, encara que va ser un temazo que sonava a totes les pistes. Ens la recomana a l'interna Chinica, que no és el seu nom i cognom reals, encara que molaria que ho fora. És el gran mestre de cerimònies d'este programa, és Jordi Coy, tècnic taula de Ràdio Godella, que sempre ens cuida molt i ens ensenya de cinema. No està així perquè nosaltres no podríem estar allí, perquè si no podria estar perfectament.
A vegades no te dona vergonya, Lluís? Que dius coses, sí. Que dius, és que això a lo millor no és veritat, i està Jordi, que està ahí com quan vas a
nosaltres
Factorix.
Quan diguem alguna cosa en la que dubtem, el mirem i depèn dels seus ulls seguim o diguem no, val,
és estem, el Risto Mejide, però estem, en part
estem, diguem,
el amable, no? Risto Mejide, però el amable.
Sí, molt amable.
Moltes gràcies, Jordi, per recomanar-nos això, que havia de sonar.
Havia de sonar, és un bon programa, el número 25, ja s'acosta el tram final de la temporada, que seguiran sonant temes que recomana la gent per Twitter, que vos ho agraïm moltíssim, com sempre.
Doncs anem a deixar que sone I Follow Rivers i ens acomiadem fins la setmana que ve. La setmana que ve tenim un programa
amb Nicolas Cage.
No, és que anem a entrevistar a Nicolas Cage.
Sí, però en persona, no per telèfon.
Que ha dit que la criada de l'Ajuntament de Godella i ha dit que sí, que si s'haga problema.
Sí,
que queda ahí en
que estarà ell el viatge.
En l'hostal i se queda far ahí cantó.
I estarà bé en Matrix. Perquè se la porto sempre en la butxaca.
Que passeu una molt bona setmana, vegeu molt de cinema i es vegem la setmana que ve.
Molt de cinema i moltes sèries i que siguen bones. Fins la setmana vinent.
Adeu.
Adeu. You're my river running high. Run deep.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.